Matí. Ràdio Capital de l'Empordà. Marc Clavés.
Molt bon dia, són les 8, comencem el supermatí d'aquest dimecres 23 de febrer, 23F, en fi, de 2022. El temps.
Bon dia d'ulleres de sol, domini del temps assolellat, ambient fresc a primera hora, però suavitat tèrmica al migdia amb fins a 20 graus de màxima.
Comencem un supermatí. Què diu, Sergi? Espera't, Sergi, que té ganes de parlar ja. Espera't, home, que et doni pas. Anava a dir un supermatí que ens portarà avui a parlar de cinema i sèries. Avui, tot i que no és dijous, aquesta setmana tindrem aquest dimecres a l'Ignasi Arbat, que ens parlarà de les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana i també de les sèries més destacades. També tindrem avui entrevista a la formació Flamengrass. Parlarem amb un dels seus components, que acaben d'editar un treball que segur que us sorprendrà, i en volem parlar amb un dels seus components. En un supermatí que ens conduirà fins al punt de les 9 del matí amb els titulars i amb les notícies més destacades de les últimes hores aquí al Baix Empordà. Per tant, escolteu, comencem ja, perquè ja m'ha escoltat en Sergi, que té ganes de començar a explicar-nos coses. Som-hi, bon dia! Va, no el farem esperar més, no el farem esperar més. L'obra nova s'encareix un 9% a les comarques gironines, però baixa el preu dels habitatges perquè cada cop són més petits. Vinga, Sergi, endavant.
Així ho constata l'estudi que periòdicament publica l'Associació de Promotors de Catalunya, l'APSE, i que es focalitza en els habitatges de nova construcció. Allà on més clara es veu aquesta tendència és a Girona Ciutat. Tot seguit us en donem més detalls.
I a Palamós el carnaval ja ha començat, Maria.
Des de les diverses colles del municipi palamosí ja es nota l'ambient de festa. I és que el carnaval del municipi ja va començar aquest diumenge, però les colles esperen la grandiosa rua que porten preparant des de fa poc més d'un mes.
L'Associació de Famílies de l'Escola de Vall-llobrega presentarà una moció al ple per defensar la jornada continuada. Anna.
És una de les escoles pilot de la jornada continuada a Catalunya. Cada any el govern prorroga la prova, però les famílies demanen que el model de la jornada continuada s'instauri de forma definitiva. Des de l'AFA expliquen que l'objectiu d'aquesta moció és fer pressió al Departament d'Educació.
L'Escola Badruna de Palafrugell organitza una cursa infantil per promoure la inclusió social. Àlex Cordón.
Montse Jiménez, directora pedagògica del centre, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital i va donar més detalls sobre aquesta activitat. Entre d'altres, va explicar que els alumnes han dissenyat aquesta cursa partint d'un treball a l'aula de conscienciació sobre la inclusió i d'entesa de la problemàtica.
Palafrugell explicarà la biodiversitat del municipi en una exposició. Anna.
L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell inaugura el proper dijous 24 de febrer a les 7 de la tarda una exposició fotogràfica sobre la fauna de Palafrugell. Les fotografies formen part del treball de camp per elaborar el Pla del Verd i la Biodiversitat de Palafrugell.
I Marià Renart va renunciar ahir a l'acte de regidor a Begur. Àlex.
Renart va dir ahir que la renúncia té a veure amb motius purament personals i de salut, però que no hi ha cap discrepància dins del pacte tripartit de govern municipal, ni amb el seu cap de llista i tinent d'alcalde de promoció econòmica, Eugeni Pibernat.
Santa Cristina instal·la 4 nous desfibriladors a l'espai públic.
Cadascun d'aquests desfibriladors es troba dins d'una cabina especialitzada amb un cartell informatiu que explica el seu funcionament i compta amb servei de trucada automàtica als serveis d'emergència. El mateix desfibrilador disposa d'un servei de veu que dona instruccions en diferents idiomes.
I ja coneixem els caps de cartera del Black Music Festival. Maria.
Jazz, Cory Wong, Morgan o Giselle Jackson són alguns dels artistes destacats d'aquest festival. Es podran veure concerts en diferents escenaris gironins, entre ells el Teatre Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí.
I tot seguit és l'hora de conèixer la previsió del temps. Avui amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Amb l'Albert Aparicio, doncs, com diem, anem a comentar la previsió meteorològica perquè ens espera un nou dia gairebé primaveral. És així o no?
Efectivament, un dia més parlem de domini del temps assolellat, amb amplitud tèrmica notable, fresca pel matí, amb mínimes entre 1 i 3 graus, i ambient més suau al migdia, amb fins a 20 graus de màxima. Sensacions, doncs, més aviat primaverals que no pas hivernals. I és que sembla que pocs canvis ens depararà el temps a la darrera setmana de febrer i demà, en general, tornarà a ser un dia assolellat. I és que sembla que pocs canvis ens depararà el temps la darrera setmana de febrer. Demà, en general, tornarà a ser un dia assolellat amb algun núvol al cel, més decoratiu que altra cosa, i divendres, al pas d'un front, sí que deixarà un cel més tapat. També portarà tramuntana forta que durarà durant dissabte, però ja amb un temps novament assolellat de cara a dissabte, així que la pluja ni està ni se l'espera pel que queda de mes.
Doncs bé, escolta, anem tirant de sol, que ja agrada, però també convé que plogui una mica, Albert? A veure si pots arreglar una mica amb els mapes i fas que vingui una mica de pluges, va. 8 i 6. Hem de posar-li un comentari d'opinió. Avui ens el porta la Neus Colomer. Vinga.
Aquests dies estem vivint una pujada d'autoestima gràcies a la Carla Simón i la seva pel·lícula Alcarràs. Ens ha demostrat que vehicular-nos al món mitjançant la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra tradició no només és possible, sinó que a més ens aporta èxit. Per fi, un exemple que fa caure la creença que la manera d'acostar-se als altres, de guanyar-se'ls, és assemblant-s'hi, i que demostra que l'autenticitat és l'única recepta per a persuadir. L'autenticitat està íntimament relacionada amb l'autoestima i la coherència. Quan ets autèntic, ets coherent, i en la coherència el teu voltant va millor, fet que t'alimenta l'autoestima. Esperem que aquesta pujada d'amor propi no sigui flor d'estiu i que serveixi per fer caure complexes i d'inspiració per normalitzar l'ús del català en tots els àmbits, tant a nivell nacional com internacional. Esperem que per fi s'entengui que la cultura en català té recorregut, perquè hi ha catalans que són grans professionals i tenen moltes coses a dir i es mereixen rebre l'inversió necessària per poder tirar endavant els seus projectes. Esperem que un cop passada l'eufòria hagi quedat clar que val la pena invertir en produccions en català, perquè en català i a Catalunya no ho farà ningú més que nosaltres.
Molt bé, molt bé.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 7 minuts. Ahir ens anàvem a dormir amb una pèssima notícia, i és que el músic Mark Lanegan va morir als 57 anys, tal com va informar en un comunicat a través de les seves xarxes oficials el seu representant. La breu nota de premsa explica que va ser un cantant, escriptor, autor i músic molt estimat, a qui li sobreviu la seva esposa Shelley. La família demana respecte per la seva privacitat i de moment encara no es donen els motius d'aquesta prematura mort. Lanegan va formar l'any 1984 Screaming Trees, amb els quals publicaria 8 discs fins la seva separació l'any 2000. També gaudiria d'una carrera en solitari des dels anys 90, que el va portar a col·laborar fins i tot amb Kurt Cobain. La seva profunda veu va sonar també en discs de Queens of Stone Age o Soul Savers. El seu darrer disc en solitari va ser coproduït per Alan Johannes, Straight Songs of Sorrow, publicat l'any 2020. Va gravar també disc amb Isabel Campbell de Bell and Sebastian o amb The Guitar Twins, mentre que el seu darrer projecte va ser Dark Mark vs. Skeletor Joe, editat l'octubre de l'any passat. Avui el recordem, Mark Lanegan, que ens ha deixat massa aviat, aquest grandíssim músic. L'escoltem avui amb aquest One Way Street. When I'm dressed in white, send roses to me. So much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that howls my name. From the one tiny sting to that vacant flame. Remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying.
psychotropic light you can't get out. Love, I come to ride how that seasick rolling wave. That's the way that I fall, trying to get out.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
L'Associació Cultural de Pals organitza el 18è cicle de conferències Pals. El 25 de febrer hi ha la projecció de la pel·lícula Altera el límit, l'aigua a Catalunya, una qüestió de país. A l'acabar hi haurà un petit col·loqui moderat per Francesc Camps. La podràs veure al Centre Cívic de Pals a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Els dies 5 i 6 de març arriba l'Estocada, la fira rebaixa als carrers de Palafrugell que tots esteu esperant. I aquest any, a més, el dia 5 tots podreu fer esport a la plaça de Can Màrio. Us hem preparat una masterclass amb els nostres centres de dansa associats, on podràs gaudir de l'esport i fer activitats com aeròbic, zumba, ioga, badipam. Així que aquest any passeja, compra i fes esport a l'Estocada. T'esperem els dies 5 i 6 de març a Palafrugell amb més ganes que mai. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Un minut i un quart de nou del matí. Continuem aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Anem a repassar les notícies més destacades de les últimes hores aquí al nostre informatiu. I comencem amb en Sergi, perquè l'obra nova s'encareix un 9% a comarques gironines, però baixa el preu dels habitatges perquè cada cop són més petits. Així ho constata l'estudi que periòdicament publica l'Associació de Promotors de Catalunya i que es focalitza en els habitatges de nova construcció. Allà on més clara es veu aquesta tendència és a Girona Ciutat, Sergi.
L'informe també subratlla que a la demarcació les cases unifamiliars representen el 20% de les noves promocions, un percentatge que dobla i en alguns casos triplica el de la resta de zones de Catalunya. En total, arreu de Catalunya s'han analitzat 1.015 promocions d'obra nova que es troben repartides en 94 municipis. Aquestes sumen més de 6.000 habitatges en venda, el 91% dels quals són pisos. A les comarques gironines, l'estudi ha inventariat 112 promocions que en total inclouen més de 1.900 habitatges, dels quals gairebé el 28% estan a la venda. Els restants encara tenen l'obra en marxa o bé ja s'han comprat sobre plano.
D'entrada, allò que crida l'atenció és una dada que, a priori, pot semblar una mica contradictòria, no?
Sí, perquè durant el 2021, a la demarcació, el metre quadrat útil s'ha encarit gairebé un 9% i ara se situa en 3.722 euros. Però, per contra, el preu dels habitatges nous ha baixat en un 3%. Recordem que arreu de les comarques gironines, de mitjana, és de poc més de 320.000 euros. Al darrere d'això, però, hi ha una explicació clara. Cada vegada es fan pisos i cases més petits i, en conseqüència, el seu preu baixa. Segons recull l'informe de l'APSE, a les comarques gironines, ara la superfície dels habitatges nous és gairebé un 10% menor en comparació amb la del 2020. En concret, se situa al voltant dels 87 metres quadrats. Allà on es veu més clara aquesta tendència és a Girona. Els 56 habitatges en venda que hi havia a la ciutat el 2021, en aquest cas tots eren pisos, tenien 83 metres quadrats de mitjana. En comparació amb un any enrere, aquesta superfície havia baixat un 6%. I de retruc, també ho havien fet els preus en un 10%.
I el president de l'APSE, en Xavier Vilajoana, vincula aquest canvi de tendència als efectes de la pandèmia de la Covid-19, no?
Exacte. Pel que fa a qualitats, l'estudi de l'APSE destaca que cada cop més la cuina americana s'imposa en el cas dels pisos que tenen fins a 3 habitacions. Això té a veure amb que la gent cuina cada cop menys a casa o bé que no els fa res compartir l'espai de menjador amb la cuina. A més, cada vegada els compradors de pisos demanen que hi hagi trasters i zones enjardinades amb piscina comunitària. Així ho explica Xavier Vilajoana.
Els habitatges, els edificis, les promocions que tenen associats equipaments externs com piscina comunitària, trasters o zones jardinades han crescut significativament. Això creiem que és conseqüència una mica del desig aquest, de la nova manera d'entendre la llar, no? I allà on viu la gent, provocada sobretot per la pandèmia, no? El fet de llargues estades a casa, el teletreball, que cada vegada s'està instaurant i s'està pensant en mantenir en moltes empreses, inclús administracions, doncs això fa que les zones comunitàries i trasters, inclús per deixar-hi estris a la casa, doncs siguin molt significatius.
I per aquest 2022 els promotors expliquen que l'obra nova registrarà increments moderats, no, Sergi?
Doncs sí, més o menys en la mateixa línia que els de l'any passat, com va explicar el president de l'entitat a Girona, Miquel Puig. L'informe de l'APSE, per últim, també analitza mitjanes de preus de zones turístiques de la demarcació. Allà on són més elevats és a la Costa Brava Sud, a la zona de Blanes i Lloret de Mar, on per un pis de 80 metres quadrats es paguen gairebé 398.000 euros. Arreu de la demarcació, el preu mitjà d'un pis d'aquesta superfície és de poc més de 300.000 euros. I en el cas de les cases unifamiliars, una de 155 metres quadrats ja s'enfila més amunt del mig milió d'euros.
Gràcies, Sergi. 8 i 18. A Palamós ja es respira ambient de festa i és que el carnaval ja ha començat. Fa més o menys un mes que es van iniciar els preparatius per lluir les millors gales durant la grandiosa rua que se celebrarà el dissabte 26. Maria Alzina.
I és que les presses i la incertesa per la situació del Covid-19 han fet anar les colles a última hora. Una d'aquestes han estat els 15-20, que fa poc més d'un mes que han sabut que se celebrava el carnaval de Palamós. Per això, tal com explica el seu cap de colla, en Salvi Bofill Sureda, han hagut d'anar a correcuita.
Bueno, va ser una mica improvisat, no?, perquè fins fa un mes encara no teníem clar si es faria i tal. Al final ens vam reunir una mica les colles amb la comissió i vam acordar que es faria un carnaval reduït. Es farien bàsicament tots els actes de l'exterior i no es farien els de l'interior.
Aquest serà encara un carnaval diferent, perquè els actes de l'interior, com la presentació dels Reis Carnestoltes, no es podran celebrar. Tot i això, moltes de les activitats, com la calçotada popular, el vermut o la mateixa rua, es faran a l'aire lliure. El cap de colla dels 15-20 ja ha vist que conservar el carnaval en les dates originals a Palamós ha estat un clar benefici. Ja es va parlar amb l'Ajuntament del municipi i no van veure factible traslladar els 5 dies de festa a l'abril com la resta de carnavals. Per això es van fixar les dates del carnaval de Palamós per aquest últim cap de setmana de febrer. Pel que fa a les colles, el carnaval de Palamós es preveu que n'hi participin més de 30. En Salvi veu que els carrossaires, les entitats i tothom qui gaudeix del carnaval té ganes de sortir, tot i que potser no serà el carnaval més treballat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Associació de Familiars d'Alumnes de l'Escola de Vall-llobrega presentarà una moció de suport a la jornada continuada al ple municipal. És una de les escoles pilot d'aquest model i el volen defensar i mantenir en aquest centre. Anna Salvador.
Fa 9 anys que l'Escola de Vall-llobrega funciona amb la jornada continuada. El Departament d'Educació prorroga el model cada any, però des de l'AFA asseguren que perilla i el volen defensar. És per això que volen presentar aquesta moció al ple municipal, com ja es va fer, per exemple, a Castell-Platja d'Aro. Alex Sanwells, president de l'AFA, assegura que és una manera de pressionar el Departament d'Educació perquè prengui un posicionament més clar.
Vam trobar que era convenient ser una mica més proactius i per demanar la jornada contínua i que va optar per avançar en la idea de presentar una moció al ple, que de fet l'Ajuntament ja s'hi ha bé i serà aprovada. I així doncs, esperem doncs, poder fer aquesta moció i poder pressionar una mica més el Departament d'Educació perquè ens continuï mantinguent la jornada contínua.
Des de l'escola també han volgut reafirmar el que expressa el manifest que es va presentar ara fa un any en nom de totes les AMPAs de les escoles pilot de Catalunya. Defensen que la jornada continuada és beneficiosa pels alumnes i per la conciliació familiar. A més, el president de l'AFA de Vall-llobrega assegura que compta amb el suport de la gran majoria de famílies.
L'horitzó en realitat és que hem d'anar a la jornada partida quan les escoles que formen part de la prova pilot, entre elles l'escola de Vall-llobrega, preferim la jornada contínua. A més d'un 90% de les famílies i la comunitat docent i els alumnes i fins i tot els ajuntaments dels municipis on hi ha jornada continuada i estan d'acord.
L'objectiu del conjunt de les escoles pilot de Catalunya és poder decidir el seu horari escolar després d'haver aprovat la jornada continuada. Des de l'escola de Vall-llobrega remarquen que la voldrien consolidar de forma definitiva i no haver d'estar pendents any rere any de pròrrogues o possibles canvis.
Gràcies, Anna.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Escola Badruna de Palafrugell ha organitzat una cursa infantil pel 5 de març a l'estadi municipal. Montse Jiménez, directora pedagògica del centre, va passar ahir pel supermatí de Ràdio Capital i va donar més detalls sobre aquesta activitat. Àlex.
Segons la directora, aquesta és una cursa organitzada pels propis alumnes i un projecte d'aula. La inspiració va sorgir d'altres curses infantils adaptades que s'han fet a Barcelona, Girona o Vic. A partir d'aquí, els alumnes del Badruna han dissenyat aquesta cursa partint d'un treball a l'aula de conscienciació sobre la inclusió, d'entesa de la problemàtica i de la necessitat de treballar per uns espais més inclusius.
Per nosaltres el fa especial que hem passat una fase doncs, els alumnes de treball a l'aula, de conscienciació, d'entesa, no?, de la problemàtica i de la necessitat de treballar per una societat i uns espais inclusius.
Serà només una cursa o hi haurà altres activitats especials?
En primer lloc, la cursa tindrà diferents modalitats perquè hi ha nens i nenes amb diferents qualitats. Jiménez també va explicar que no tindrà un caràcter competitiu, sinó d'inclusió de la diversitat i de l'esport. D'aquesta manera, també hi haurà diferents tallers que seran a l'estadi municipal de Palafrugell, juntament amb la cursa, com per exemple pintar cares.
En cap cas té caràcter competitiu, sinó caràcter de celebració de la inclusió i celebració de la diversitat i de l'esport. Però a més, els nens i nenes doncs, van fer una crida a entitats, a institucions, a fundacions, a col·laboradors i col·laboradores, i també hi haurà tallers. Hi haurà tallers de pintar cara, hi haurà jocs, hi haurà un mag, és a dir, diferents tallers que simultàniament també doncs, seran a l'estadi juntament doncs, amb l'activitat esportiva de la cursa en si.
Segons Montse Jiménez, és important col·laborar en aquesta cursa perquè és important conscienciar tota la societat, des dels més petits als més grans, sobre la inclusió i la sostenibilitat, per crear un entorn més digne per a tots i totes. En aquesta línia, la directora pedagògica va afirmar que estan molt contents per la rebuda que ha tingut aquesta iniciativa a l'Ajuntament de Palafrugell, que ha seguit els espais necessaris per fer-la i també per part del Club d'Atletisme Palafrugell. També estan molt satisfets pel ressò que ha tingut la cursa i pels voluntaris i voluntàries que s'han ofert. És bonic quan la societat respon d'aquesta manera i sembla que anem fent camí cap a entendre que necessitem una societat més inclusiva, va remarcar Jiménez.
Nosaltres estem molt contentes i molt contents de la primera rebuda per part de l'Ajuntament de Palafrugell, que va ser, en aquest cas, de la regidoria d'esports, que va ser un sí a tot, no? En aquest sentit, a la cessió dels espais, no? I donar-nos suport, i també el club d'atletisme, que també van ser tots facilitats. Per tant, és un projecte que ha nascut en la fase d'ideació i d'organització per part dels alumnes i les alumnes de l'escola, però lògicament amb la col·laboració doncs, de l'Ajuntament i del Club Atlètic. I a més també estem molt contents doncs, del ressò que ha tingut i de les persones que s'han ofert de voluntaris i voluntàries per venir el dia de la cursa.
I a veure, com ens podem apuntar en aquesta cursa, Àlex?
Per inscriure's en aquesta cursa està a la web del centre badrunapalafrugell.org, la bio d'Instagram a @pratsdelacarrera, l'email cursaadaptada@badrunapalafrugell.org i també es pot trucar directament a l'escola.
Fantàstic. 8:26. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell inaugura el proper dijous 24 a les 7 de la tarda una exposició fotogràfica sobre la fauna de Palafrugell. Anna.
Les fotografies formen part del treball de camp per elaborar el Pla d'Alberg i la Biodiversitat de Palafrugell, aprovat l'any 2021 per l'Ajuntament. Aquest és un document que pretén dissenyar eines i propostes de gestió i ordenació a nivell municipal, afavorint la biodiversitat, el paisatge i l'adaptació al canvi climàtic. La inauguració de la mostra es completarà amb una xerrada a càrrec de Miguel Ángel Fuentes, biòleg de Natura Montfred, autor de les fotografies i membre de l'equip de redacció del pla. L'exposició es podrà veure al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell fins al 4 de març.
Maria Renart, regidor de Tots per Begulles Granyà, segons el Punt Avui, va formalitzar ahir al vespre, en el ple municipal ordinari, de la seva renúncia com a regidor dins del pacte que el seu partit va signar amb Junts i Més per Begulles Granyà. Festes, gent gran i la regidoria delegada del nucli d'Esclanyà. Àlex.
Renart va dir que la renúncia té a veure amb motius purament personals i de salut, però que no hi ha cap discrepància dins del pacte tripartit de govern municipal, ni amb el seu cap de llista i tinent d'alcalde de promoció econòmica, Eugeni Pibernat, el qual ja va cedir bona part del protagonisme en la darrera campanya electoral del 2019. El regidor, que ha estat a l'Ajuntament durant les darreres tres legislatures, abans com a impulsor del bloc municipal, va ser àrbitre del canvi d'alcaldia el 2015 entre Joan Català, de CiU, i Joan Loureiro, d'ERC, i més tard, en l'actual mandat, del retorn de Maite Selva, de JxCat. Renart no descarta tornar a presentar-se a les municipals l'any vinent si s'ha recuperat dels problemes de salut.
Santa Cristina ha incorporat 4 nous desfibril·ladors que, sumats als 4 que ja hi havia, cobreixen les localitzacions més aïllades del municipi. Concretament, els desfibril·ladors estan situats a l'antic Ajuntament, l'Oficina de Turisme, Pavelló Esportiu, Romanyà, Rosamar, Sant Miquel d'Aro, Vallrepòs i Mas Trempat. Va, Àlex, ha tingut un noi molt trempat, explica'ns-ho.
Cadascun d'aquests desfibril·ladors es troba dins d'una cabina especialitzada amb un cartell informatiu que explica el seu funcionament i compta amb servei de trucada automàtica als serveis d'emergència. El mateix desfibril·lador disposa d'un servei de veu que dona instruccions en diferents idiomes. A més, dins la cabina s'hi troba un petit kit d'útils per a l'actuació i dos ressuscitadors, un d'infantil i un d'adult, per tal de ventilar manualment a pacients amb problemes de respiració o per casos d'aturada cardiopulmonar. També disposa de reservori d'oxigen.
Supermatí a Ràdio Capital.
I per la següent notícia hem de posar-hi banda sonora.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?
Zaz, Corey Wrong, Morgan, Ozzie Jackson són els caps de cartell de la 20a edició del Black Music Festival. Es podran veure concerts en diferents escenaris gironins, entre ells el Teatre Auditori Espai Terra de Torroella. Maria.
La cita se celebrarà del 4 al 27 de març i també comptarà amb un nombre important d'artistes catalans i valencians, entre els quals destaquen Xerimar Esté, Zo o la cantant de Santa Coloma de Gramenet, Caral Laos. El festival comptarà amb diferents escenaris repartits per les comarques de Girona, com l'Espai Marfà, l'Auditori, la Sala Mirona de Salt, l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. A més, aquesta edició també presentarà concerts en altres localitats de fora de la demarcació, com l'Auditori Atrium de Viladecans, el Teatre Bartrina de Reus o la Sala Apolo de Barcelona. D'altra banda, destaca la nit centrada en el talent d'arrel africana amb els concerts de Moonlight Benjamin i Lake Kuwaite. Com és habitual, els organitzadors han preparat un espectacle de la casa amb la Black Music Big Band, que en aquesta ocasió reviurà els clàssics de Red Hot Chili Peppers. Per últim, i amb motiu del 20è aniversari, s'han organitzat algunes accions especials. Per una banda, la inauguració de l'exposició a la Galeria Dual de Girona Black Music Colors, que comptarà amb l'art d'artistes plàstics Josep Ministral, Guillermo Martí Ceballos, Joanic Janiut i Pau Morales. En la mateixa línia hi haurà una altra exposició col·lectiva de fotos dels 20 anys del festival, del 22 de febrer al 25 de març al claustre del Centre Cultural de la Mercè. I també el Black Music Quiz, una activitat lúdica per descobrir i aprendre sobre les músiques d'arrel afroamericana i els 20 anys del Black Music Festival, i que es farà a l'Ateneu 24 de juny de Girona.
Que bona que és la ZAS, que l'estem escoltant de fons, per cert, amb entrades exaurides ja pel seu concert del 19 de març. I la música que no s'aturi.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Alegria ha estat el primer disc del Flamenc Gras i avui en volem parlar amb en Lluís Gómez, un dels seus components. Què tal, Lluís, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, gràcies, Marc. Gràcies per parlar amb mi i parlar del disc. Sí, gràcies.
Escolta, és un bon nom, no?, per definir una mica el que suposa treure un disc, no? Alegria. Ben triat, això.
Sí, correcte, i a més, sobretot després d'aquests dos quasi... Bueno, ja, jo penso que ja ara al marge farem els dos anys de pandèmia, que això ho teníem molt clar. Fer un treball que mostri una mica l'alegria que tots volem i necessitem.
Escolta, tots els membres del grup ja teniu una experiència musical intensa, un llarg recorregut, però no ha estat fins ara que us heu decidit ajuntar, no?, per treure aquest projecte. Explica'ns una mica com va sorgir aquesta possibilitat de muntar Flamenc Gras i per què ha estat en aquest moment que heu decidit publicar aquestes cançons.
Doncs mira, tot ha estat bastant, tot una cosa casualitat, i també degut una mica a la pandèmia, no? Tot el que ha passat que ens ha obligat a estar aquest confinament, no? I també que ens ha deixat, doncs, pensar una mica, recapacitar, parar una mica, i tal com tu dius, doncs és això, no? Que portem a tots quatre, portem molts anys toquem junts, més o menys sempre hem estat participant junts. Els últims anys la Maribel, la Carol i jo estàvem tocant a trio. Mm. Amb el Javi hem participat fa molts anys en un disc seu de flamenc, que va ser el moment. I tot ha donat una mica això a la parada. També hi ha hagut bastant detonants, no? Una casualitat és que, per exemple, el Nadal del 2019-21, ens va passar que ens van cridar per fer un concert online a Califòrnia.
Sí.
Vale? I llavors quan plantejàvem el repertori pensàvem, bueno, sobretot al voltant del bluegrass, no? I des de feia temps que molta gent quan anem per fora ens diuen, escolta, perquè no toco música del vostre país, no? Sí que és veritat, però com que vinc a estudiar la vostra música i a tocar, però bueno, pensem, no? I quan pensàvem en el repertori d'aquest concert online a Califòrnia, vam dir, escolta, perquè no posem una mica de temes d'aquí, no? La Dama d'Aragó, també temes asturians, tot bastant vinculat aquí. I la veritat que la sorpresa va ser un èxit, no? La gent li va encantar i van dir, escolta, diu, de tirar per aquí. Llavors, amics, el director d'un festival de França em va dir, escolta, això ens encanta. I va ser arrel d'aquí, tota aquesta casualitat, vam començar a pensar, escolta, perquè fem un disc, fem aquesta barreja, i llavors es va donar que paral·lelament jo estava intercanviant classes amb el Javi, sí. Jo li ensenyava banjo de cinc cordes, tot online, i ell m'ensenyava el llenguatge del flamenco, no? I dic, escolta, per què no fem aquí alguna cosa, no? Sí. I va sortir aquí, també, ja et dic, banjistes americans, com el nom de... Ben Affleck, el, potser un dels més coneguts, que he tingut la sort d'estar fent un... Encara ho faig, no? Cada setmana ens trobem amb una trucada d'aquestes de Zoom,
sí,
intercanviem material, i me'n recordo que ella em va dir, just, aquí, perquè jo li vaig preguntar, dic, Bela, no has tocat mai flamenco? Dic, i tant, jo li considerava en Paco Lucía, és una música que m'encanta, diu, però aquí qui ha d'obrir el camí ets tu, no? I llavors ha fet totes aquestes coses que van donar peu a dir, escolta, doncs fem-ho. O sigui, no ha estat una cosa premeditada, aquello que dius, escolta, fem una fusió o una barreja o com li vulguis dir, sinó que ha vingut donat, i ha estat el moment, no? Perquè, com et deia abans, fa molts anys que a mi sempre em van dient que toqui música d'aquí, no? Però jo era reticent perquè dic, bueno, estic estudiant bluegrass, no? Vull tocar la vostra música. Mm. I d'aquí ve una mica resumit, eh? Perquè és que em podria estendre de totes les casualitats que han donat aquest CD.
El flamenc, com diem, hi té bastant de pes pel que estàs comentant, però quan estàs, per exemple, en un sopar o d'amics, trobes gent i et diuen, els dius, hosti, no, jo tinc un grup de música i tal, com els expliques el que feu a Flamenc Gras? Com els dius? Què els expliques?
Doncs mira, és difícil perquè a més també el nom que ens hem posat també ens limita una mica, no? Perquè sobretot el flamen, no? Que dona molt al flamenco, gras, bluegrass, nosaltres ens agradaria... com el folk en general, no? Jo sempre des de fa molts anys he pensat... No m'agraden gaire les etiquetes, la veritat. Ja, jo penso que antigament potser sí que es podia donar, no? Però avui en dia jo penso que la música és bastant general i en folk tu pots englobar pues, folk asturiano, folk català, jo què sé, saps? Folk celta, molta, sí, perquè al final és música popular, no? Mm. I llavors jo quan parlo d'aquest projecte, doncs és una barreja de quatre persones, de quatre mons, entre cometes, diferents, perquè el que porta més pròpiament al flamenco és el Javi, que també si li diu, ell et diu, no, jo no soc flamenco, jo soc flamencao, perquè si tu parles amb un puro flamenco de, jo què sé, del sud d'Espanya, et dirà, per ell és ja no Camarón, no? Sabicas o coses d'aquesta, o Carmen Linares, o sigui, ens posem molt puristes, no? Mm. Llavors a mi m'agrada dir, doncs, això, és una quatre músics que ens hem ajuntat, que venim de diverses vessants del folk, i, bueno, ha sortit això, perquè la veritat que els temes són de composició pròpia i algunes tradicionals passades, doncs, per la nostra idea de com ens agradaria tocar aquests temes. Mm.
Clar, cadascun té els seus estils preferits. No sé, tu, amb quin et sents més a gust? O també t'ha agradat descobrir coses que potser no t'haguessis imaginat mai fer? No sé, com ho has viscut tu, primera persona, això?
Mm. Home, jo personalment ara mateix estic, vamos, amb el flamenco... Sí, ennubulat.
Sí?
Realment és una riquesa... Sí, musicalment, rítmicament, és que és increïble. Jo penso que tots ho tenim allà, no? Jo, ara estem muntant, per exemple, un tribut a Paco de Lucía i Bill Monroe, no? Entre cometa uns pares del flamenco. No vull dir que Paco de Lucía sigui un flamenco, perquè a vegades també has d'anar amb compte amb el que dius, no? Sí, ha dit... Però, bueno, és un dels grans de la guitarra, no?
Sí.
I hem muntat un tribut amb ell, que és a l'Entre dos Aguas, i una travessa també de Bill Monroe, no?
Gran.
I, clar, estàvem fent l'Entre dos Aguas, i jo me'n recordo de quan era petit, de quan va sortir aquest tema, pues, sentir-lo a la ràdio, o sigui... I hi ha moltes coses, per exemple, també hem muntat el Jaleo, últimament, amb la lletra de Lorca, a la llinda del tiempo, i te n'adones que són coses que estaven allà. No dius, clar, perquè vulguis que no, sobretot, bueno, jo tinc 49 anys, i llavors hi havia molta música, el flamenco o la sevillana, com li vull dir, tota aquesta música popular ha estat per allà, no?, en l'ambient. I la veritat que llavors he començat a profunditzar una mica i és un terreny, bueno, preciós, sobretot rítmicament, aquesta profunditat del cante flamenco, que personalment és dur, escoltar-lo, però la guitarra i només el cante, dius, és increïble. I ara no et dic que estic bastant amb això, perquè sobretot estudiant per entendre l'estil, no?
Sí.
Però jo sempre he estat una persona que m'ha agradat molts estils. El banjo em condiciona molt com a músic de bluegrass, perquè, clar, aquest instrument està fet, entre cometes, per aquesta música, però jo de sempre vaig estudiar guitarra clàssica, el jazz m'encanta, diguem-ne, música clàssica, com et deia... Vaig passar la meva època d'adolescent amb el rock, una mica de heavy i tal, però no et vull dir que són músiques passades, però la veritat que sí, no les escolto. Trobo més enriquidor, doncs, el jazz o la música clàssica, sobretot la música clàssica, és que és infinita. No te l'acabes mai, no? I estic en allò, en això.
Comentaves el tema del banjo. Com et va portar a arribar, doncs, a dir, ostres, vull aprendre a tocar el banjo, vull experimentar? Sí. No sé com et va anar això.
Sí. Doncs mira, això va ser una casualitat que jo vaig fer, bueno, a la meva època hi havia el servei militar,
Sí.
I jo vaig fer el servir, bueno, em vaig declarar objecte de consciència i llavors feia la prestació social substitutòria.
Sí.
I vaig anar a petar a un alber de joventut. Mm. I en l'alber de joventut el director resulta que tocava la guitarra i era un malhomen de folk, de jazz, de tot, i de seguida vam fer moltes migues. I em va deixar un disc que es deia Banjo Paris Session. I allà va ser la primera vegada que vaig escoltar el banjo i em vaig quedar al·lucinat. Dic, què és això, no? Quin so és aquest tan trepidant, tan ràpid? No en tenia res. Jo en aquella època estava tocant bastant la guitarra fingerpicking, així com de folk, folk anglès i el country blues americà, tot i que havia estat 3 anys tocant en un grup de hardcore al baix elèctric.
Ostres, o sigui que, quins canvis, sí.
Que no.
Bueno, sí.
També són coses de l'època, no? Jo me'n recordo, doncs, això era adolescent i s'escoltàvem això del heavy, el hardcore, el punk, i llavors vas cap allà, no? Llavors tu comences a descobrir músiques i et dic, vas això, gràcies al Banjo Paris Session vaig descobrir aquest instrument i dic, bueno, això és una meravella, això com s'aprèn, no? I la veritat que al principi va ser molt costós. Primer ja aconseguir un banjo, que me'n recordo que me'l va regalar una nòvia que tenia aleshores,
sí.
I el banjo va estar aturat durant un any perquè és que no en tenia com anar, perquè hi ha la cinquena corda, que és més aguda, i no en tenia res. Això ja va ser uns principis una mica durs. Mm.
Però bueno, al final ja, escolta, estàs aquí a tope amb el banjo. Han sortit molts noms aquí a l'entrevista, molts possibles referents musicals. No sé si en tens algun de clau, algun que dius, hòstia, m'agrada molt. Si algun d'ells has intentat també impregnar-los en aquest disc, o si heu volgut fer un so propi, no? Fer la vostra pròpia marca sonora, podríem dir. O si creus que hi ha algú que dirà, hòstia, reconec aquí una mica de tal, reconec aquí una mica aquell, l'altre... Com ho heu viscut, això?
Home, jo penso que portem molts anys de música. Jo penso que crear alguna cosa nova, aquí potser sóc una mica crític, jo penso que és molt difícil. No et vull dir que tot està creat, però jo penso que és molt difícil, no? Inclús a vegades quan escoltes algunes coses de jazz contemporani o música clàssica contemporània. Jo me'n recordo que ja quan estava estudiant guitarra clàssica em van portar un concert de música contemporània i era tot sorolls, no? Tot molt raro i dic, hòstia, sí. Dic, clar, és que s'han de trencar les barreres, ho entenc, però a vegades potser no calen trencar-les, no? Ja. Jo com a referent, sobretot per aquest disc, he tingut el Belaflec, perquè he tingut la sort durant tot aquest any de parlar amb ell i de mostrar-li el que estava fent.
Sí
que et puc dir que a nivell de banjo, inclús m'ho diu ell, diu, just tot això que estàs fent és nou. O sigui, ho has creat tu, no? Però a nivell de llenguatge, d'adaptar les coses que hi ha a la guitarra, adaptar-les al banjo, no? I llavors, ja no ara, sinó per mi un gran referent com a músic de banjo, sempre ha estat en Belaflec, perquè ell ha estat qui ha trencat totes les barreres, no? I per això jo me'n recordo una de les primeres trucades que vam tenir junts i et preguntava, Bela, tu que ho has trencat tot, com és que no t'has ficat amb el banjo? Diu, perdona, amb el flamenc, no? I em va dir, diu, no és que no m'hagi ficat, diu, és que, bueno, estic en moltes històries, diu, però jo vaig tenir la sort de coincidir amb Paco de Lucía i, de fet, sempre em diu que és un dels músics més bèsties que ja ha tingut la sort d'estar amb ell, no? I bueno, va ser ell qui em va dir, diu, tira per aquí, i de fet cada setmana quan ens trobem jo li ensenyo coses i ell em dona altres possibilitats. O sigui que per mi un dels grans referents a nivell de banjo et diria que és en Belaflec.
Molt bé. Parlem una mica d'aquesta alegria que heu publicat. Explica'ns una mica com l'heu creat, què heu volgut explicar amb aquestes cançons, què heu volgut transmetre a les persones que per fi el tenen entre les seves mans.
Sí, doncs mira, és un treball de 10 temes i estan composats... Mira, el que vam fer una mica és dir com una mica democràticament, entre cometes, no? Perquè al principi el projecte era només de Maribel, Carol i meu. L'únic que, un altre cop, ve aquí el nom de Belaflec, és que com que jo estava fent les cases amb el Javi, un dia li vaig dir, Javi, dic, mira, aquí hi ha aquest tema de la Carol, un tema que es diu Quan s'atura el temps, que va escriure en pandèmia, i és un dels 3 mesos més durs. I llavors el Javi li va posar una guitarra, m'ho va enviar... Jo els hi vaig enviar a les noies i a part amb Belaflec i me'n recordo que una trucada d'aquestes de Zoom amb Belaflec em va dir, heu de posar la guitarra. Diu, és que tu, Lluís, per molt que intentis fer rítmicament, sobretot amb el banjo, no podràs suplir aquest cos que té la guitarra, no? I llavors, al principi, llavors vam decidir d'afegir el Javi, però al principi vam dir, escolta, diu, per què no fem això que et deia democràticament? Diu, doncs, cadascú 3 temes, 4 temes, que aporti les seves influències. I llavors aquí és molt interessant les influències que pots veure de la Carol,
la de Maribel o la de, o les meves, no? Jo, per la meva part, són més temes instrumentals, que al final el Xavi els va arranjar i els va donar una volta i els va portar molt cap al flamenco. La Carol és la més flamenquilla també, i després també tenim la Carol, la Maribel, que va posar una mica, doncs, aquest Nel Pozo, que és un tema de tradició asturiana, que va aprendre del seu germà, a la Benamar, que és de tradició sefardí, que l'havia sentit tota la seva vida la seva mare cantant, no? I llavors, ve d'aquí, tot va ser com una mica que cadascú aportés les seves idees.
Val, molt bé. I totes aquestes idees, tot aquest disc que ja està al mercat, ara, en format directe, com es plasma tot això? Com ho posareu en marxa, en aquest sentit?
Doncs mira, ja tenim sota que ja estem fent coses, aquest dissabte vam tenir coses, i també és una bona mostra, una bona oportunitat de començar a fer coses. Ara estem fent coses petites, perquè a l'estiu hem d'anar a França, a uns festivals de bluegrass, que ja oferirem tot aquest repertori. Si no, la veritat és que estem molt contents, ens estan sortint cicles interessants, perquè, com et deia abans, és allò que amb el nom de Flamengrass ens està portant Jaume Estru, que és de Barcelona Animació, i ella mateixa ens diu, m'està col·locant-vos perquè vas a un festival de bluegrass i dius, bueno, però és que no fan bluegrass, vas a un festival de flamenco, bueno, però és que no fan flamenco. I llavors és difícil, no?, però el que estem fent és tocant tots els temes del disc i afegint temes nous, com és aquest que et deia, del Entre dos aguas, aquest tribut a Bill Monroe, i després també La llegenda del tiempo, un tema emblemàtic de Camarón de la Isla, no? I estem tocant bàsicament això i afegint algun estàndard de bluegrass que ja feia temps que tocàvem també amb la Carolina Maribel.
I això que us costi de trobar bolos, us heu pensat en algun moment dir, hòstia, a veure si ens haurem equivocat amb el nom del grup? No sé.
Doncs, a vegades sí, ho penses, perquè clar, també és això que et dic, no? La gent és t'etiqueta i t'encaquilla de seguida,
sí,
no?
Sí, poc se't deia.
Ens va passant, no? No, és tot un tema perquè és curiós, no? Una època que hauríem d'estar tot més obertura.
Sí, però no ens enganyem. No ens enganyem.
Sí, per exemple. Sí. No, per exemple, anirem a tocar, jo tinc molta cosa, anirem a tocar un xica que plena al MEAM, que és el Museu Europeu d'Art Modern, jo he tocat molt allà, que la programació va portar el Vicente Zummel, i és un joc maquíssim d'anar a tocar. I vaig dir, mira, Vicente, que tinc aquest projecte... I és un escala de blues, no? Però també t'he de dir que són molt oberts al voltant del blues, sempre han agafat projectes que tinc jo de blues, i així, no? I en aquest em va dir, hòstia, m'has enviat uns vídeos, això és molt flamenco, no? Dic, hòstia, és curiós, no? Perquè tu li envies un flamenco i et dirà que no és gens flamenco.
Sí, sí.
Però el Vicente ho veu molt, molt, molt flamenco, no? O sigui que no et diré que ens empenem, perquè al principi una cosa que volíem posar era els quatre noms. Mm. Perquè no donés cap definició, no?
Pues,
Carol Duran, Lluís Gómez, tal, però era... el mànager i la casa de discos ens va dir Microscopi, ens va dir, escolta, potser són molts noms, és molt llarg,
sí,
i un nom queda més, no? O sigui que és un tema difícil, sobretot en aquest món del folk, no? Perquè si tu fas, m'imagino que rock o pop, està clar que vas cap a festivals de rock o pop, no?
Sí.
Nosaltres no tenim aquest, que podries entrar, jo sempre poso l'exemple al mercat nord-americà, no? Que jo he anat a tocar allà, i tu vas amb festival de bluegrass i et trobes de tot, sobretot actualment, no? És aquesta... obertura que tenen.
Sí, que nosaltres no hem una mica endarrere en tots els aspectes, vull dir que paciència.
Sí, jo sap greu dir-ho així, no? També, per exemple, també hem intentat, doncs, el folk aquí a Catalunya, no? També, clar, flamenco o bluegrass tampoc entra, no? O sigui que estem en entre dos aguas, no, entre muchas aguas,
sí.
Que dius, bueno... cap on anirem, no?
Bueno,
si escoltes entrevistes també li diuen, no? No em vull comparar, perquè el que va fer ell, o per exemple el que va fer Camarón de la Isla en la llenda del tiempo va ser un disc que no va agradar gens.
Yeah.
Els flamencos van dir, escolta, això sí. I ara mira el que és, no?
Clar,
jo espero que amb els anys hi hagi una obertura més gran.
A veure, espereu-ho. Mentrestant haureu de remar una mica de contracorrent a l'aigua i escolta...
Exacte.
Però bé, ho aconseguireu, segur que ho aconseguiu. Escolta, han estat, comentàvem abans, un parell d'anys molt d'usos amb la pandèmia. No sé com encareu aquest 2022. Em comentaves que ja teniu alguns concerts, fins i tot a França. No sé, com es presenta? On us podrem veure aquest any?
Doncs mira, aquí ja et dic, com deia, aquest estiu estarem allà, després farem una presentació, la més propera, que farem una presentació ara al mes d'abril, crec que és el 22 de maig, a Barcelona, al Centre Cívic La Sedeta, que és un lloc que per nosaltres, especialment per mi, doncs, tinc molta amistat amb la directora, que és la Esperanza. Mm-hmm. De fet, allà jo formo part d'una associació que es diu El RAS, i organitzem un festival i un campus, i sempre ho fem allà, no? I quan ens plantejàvem de llocs per presentar, farem diverses presentacions, òbviament oficials, però la primera serà allà, no? I després doncs, tenim a l'Atrium de Viladecans, també hem d'anar cap allà, i la veritat és que ara estem començant, gràcies també, com et deia, el Jaume Estruc, de Barcelona Animació, doncs començant a buscar el que són, el que es diuen els bolos, no? Intentar festivals, cicles i tot això, i la veritat que per ara tenim bastanta sort, també estem buscant el que se'n diu ara que està molt de moda són els vermuts, no? Cicles que són molt, són de cap de setmana, van molt bé, sobretot, per exemple, perquè el que vulgarment es diu passar repertori, no? No és allò un concert molt oficial de nit, de teatre, així, però tenen un encant. Aquest diumenge vam tocar Les Muses de Sant Boi i la veritat que va ser fantàstic per poder... Personalment per mi era molt maco veure com tocàvem Jaleo, Lorca o la Leyenda del Tiempo, tenim molt a prop tot aquest públic i veient com estaven cantant les cançons, no? Mm. Que a vegades en un teatre no ho veus, no ho captes, això.
I bueno, aquest ha estat el vostre primer disc. No sé si teniu més temes preparats per futurs treballs, si voleu seguir en aquesta línia. Teniu, bueno, comentaves aquest homenatge a Paco de Lucía. A part de tot això, què més teniu entre mans ara mateix?
Doncs mira, estem ja pensant en el segon disc.
Veus?
Perquè ja ho pensava. La música... Sí, sí, no, perquè passa com... Jo penso que ha canviat tot i també a vegades agafar d'altres arts escèniques el concepte del teatre, no? Jo sempre fa molts anys que he pensat d'espectacles, no? Dius, escolta, has fet un disc però no et pots passar 4 anys amb el mateix disc. Mm. Sobretot quan jugues, jo sempre dic, amb lligues tan minoritàries com les nostres. Si tu ets un Alejandro Sanz, pots estar 4 anys amb un disc, sí, vamos, tirant i fent gires perquè les gires són enormes, no? En canvi, en la nostra lliga, que jo dic, aquest disc aguantarà un any i has de fer un disc i tenir ja preparat. De fet, ja estem preparant temes per gravar el proper disc, o sigui que això no pot parar.
Doncs, escolta, us seguirem molt de prop perquè ens sembla molt interessant aquesta proposta que feu amb Flamingràs, tots els components d'aquesta banda, que, com dèiem, ja tenia una experiència prèvia intensa i que finalment doncs, us heu ajuntat i heu fet aquest projecte que estem convençuts que serà tot un èxit. Escolta, Lluís, ha estat un plaer parlar amb tu avui aquí.
Igualment, Marc.
Moltes gràcies, que tingueu molta sort aquest 2022 i tot el que hagi de venir, i que us programem a molts festivals, sobretot, que, sisplau, que deixin d'hòsties tots plegats de tantes tonteries.
Clar, que sí, a veure si t'escolten. Molt bé. A veure si t'escolten, Marc. Gràcies.
Doncs moltes gràcies. Que vagi bé.
Adéu.
Alegria, alegria! Estem contents, estem alegres. 7 minuts i les 9. Pam, no s'acaba, ja estic, de cop.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Esperava un cop final, un allò, pam, un pam final. Però no, acabat així, suau, tranquil·let, eh? I de la mateixa manera que entrarà ara mateix en directe, també suau i tranquil·let, o no, l'Ignasi Arbat. Hola, Ignasi, què tal?
Hola, bon dia. Ara no bon sabia dia. Què fer, dir com no, començo no, cridant, no com ets així, chill.
Bueno, avui no és dijous, però he de dir que he demanat un canvi de secció. Perquè a mi m'agrada molt la teva secció i no la puc fer mai, perquè el dijous mai em toca presentar i dic, escolta, que entri dimecres, que també tinc ganes de parlar amb l'Ignasi una mica.
Doncs va, vinga, escolta, estem aquí i parlem del que vulguis. Setmana hem de dir... No és la millor setmana, eh?
Això
també aviso.
Vaja.
Sí, sí. Oh. Sí, perquè és d'aquestes setmanes d'una mica de traspàs, perquè... Sí. La setmana, bueno, portem 15 dies que es porten estrenant doncs, totes aquestes pel·lícules que van de cara als Òscar. Mm. Sí, tot això ja està estrenat. Sí. La setmana que ve arriba The Batman, que és el gran blockbuster, i aquesta setmana és allò de... Bueno, la setmana de transició, no? Perquè la gent acabi de veure les pel·lícules que ja s'han estrenat aquests dies, i per estrenar algunes d'aquestes que potser els costa més trobar una data, i aquesta setmana que no hi ha gaire res, d'on vinga.
Doncs va, comencem amb la primera de totes. Tenim el tràiler de Un Pequeño Mundo. A veure això, com sona, a veure.
Que cosas.
Sí. Dime,
es que te
hace.
parlen francès.
Ah, ja m'ho semblava, anava a dir, això és un... O sigui, xiu-xiuegen molt, que això estan fent ASMR aquí o què passa aquí? Bueno, què és això d'un pequeño mundo? De què va això?
Mira, aquesta és la pel·lícula que va presentar a Bèlgica per anar als Oscars a concursar com a millor pel·lícula estrangera i és una pel·lícula de 72 minuts. O
home,
sigui que, això avui,
que ràpida,
avui
no?
Dia,
hòstia.
Home, tindré... Mira, Batman la setmana que ve ens durarà 3 hores i aquesta 72.
Jo prefereixo 3 hores perquè amb el que val al cine, vull dir, amb 72 minuts i has de pagar el mateix que amb una de 3 hores. Això s'haurien de mirar-ho també, no? Perquè
veure, sí,
pagar el mateix per una pel·li que duri 72 minuts que una que en duri 3...
No te'n poden donar una de regal, no?
Un home, i tant.
Regal,
no? I... Sí, un 2x1, sí, sí. No? Vull dir que si una pel·li de 72 minuts, això et sembla un documental, això tan curt. Perquè ens hi ha passat aquests francesos, amb el que s'enrotllen sí, no... sempre.
Sí, sí, no, perquè són belgues i és diferent, van sí. Més de cara al gra.
Vale.
Bé, això és la història d'un assetjament escolar rodat des del punt de vista del nen que pateix l'assetjament. Aleshores, aquí els pares i tot el que envolta queda... amb un rerefons, i la part principal doncs, és veure-ho des del punt de vista del nen i del seu germà, que veu que intenta fer alguna cosa, però que és molt, molt, molt difícil poder solucionar aquest tema. I està mostrat des d'un punt de vista així bastant dur, eh? És una pel·li d'aquestes...
Home, si el tema ja es veu que no és una comèdia.
No. No, però a més que fa mal, eh? Perquè és aquest punt sí. Realista, ui. Fosc...
Bueno, sort sí, que sí. És ràpid, almenys és curteta. Vull dir, no estarem patint tot pel nen, no estarem patint molta estona. Que també aquestes sí. Coses fan mal. Veure un nen patir, això no ens agrada gaire, això.
Sí, sí. Doncs aquí tenim aquesta... Bueno. Un pequeño mundo, un monde.
Molt bé. Doncs anem ara amb The Medium, a veure això. En quin idioma? Tu diràs.
No. Avui anem internacionals, eh?
Sí, sí. Tu diràs. Aquests trailers. Trailers subtitulados. Això per ràdio, trailers subtitulados està molt bé, això.
És que si no...
Sí.
Vinyan con Tayang, diu, no?
Sí, i tant,
Si vols te tradueixo.
Davant.
Nam pa, nam khao.
Quina veu més maca, aquesta noia.
Nam ton mai.
Sí.
Tam hai dan.
És tailandesa, la pel·lícula.
Veus? Si hi ha un noi, ja ho deia jo. Molt bé. Què és això de The Medium? A veure, de què va aquesta?
The Medium. Això és una pel·lícula de terror que vam veure al Festival de Sitges, que venia precedida després d'un passi que va haver-hi a Corea, que va sortir a la premsa amb molt de rebombori perquè es veu que durant la projecció van haver de... apagar el so i...
Ostres.
Que la... Sí, perquè és que la gent es moria de por i aleshores va sortir doncs, a la premsa, que no deixa de ser màrqueting, eh? També t'ho dic.
Yeah.
Era la pel·lícula més terrorífica que s'havia vist mai en un cinema. Que... Bueno, tot això, no? Sí. Tot el que va passar allà. I aleshores, en aquest cas, ara s'estrena aquí aquesta pel·lícula, que no diré els noms del director ni dels protagonistes, perquè si vols ho intento.
Home, jo crec que ho has d'intentar.
Va, intentem el director.
Almenys el director, sí, a veure si ens sona.
A veure, Banjong Pisantanakun.
Home, el Banjong encara fa pel·lícules o no?
Encara en fa,
molt bé, home.
Sí, doncs res, això és una barreja una mica rara, eh? Dura 2 hores llargues, la pel·lícula, i barreja entre fals documental, és allò, entrevistes i tal, amb gènere d'exorcismes i possessions.
Oh.
De fet, sí, t'intenten enganyar. Allà, això ja t'ho dic, és un fals documental, no? Mm. El que passa que hi ha bastant de cert, o sigui, moltes de les creences sobre el xamanisme i tot el que veiem a la pel·lícula, encara que aquí sigui fals, perquè és ficció, estan basades en coses que passen. I són coses molt... que dius, això està passant en el món avui en dia?
Sí, i ja està passant. I, sí.
No, i fa una mica de l'azar de a vegades veure com aquestes coses, no?, de xamans, aquestes creences, de les possessions, tens una malaltia ja de seguida. I aleshores, bé, van seguint tot aquest procés de fals documental i en algun moment la pel·lícula diguessin, ara comencem el ritual de la possessió i tal. I allò es transforma en una mena de Blair Witch Project, allò en càmera en mà de quan fan l'exorcisme, per dir-ho d'alguna manera, i veiem allà, doncs, tot el cas de possessió d'una noia que està posseïda per un déu d'allà que la cosa no va bé, ja t'ho dic ara.
No, ja m'ho imagino. I li deu parlar amb aquestes veus que tenen allà, també, no?, en tailandès. Vull dir,
correcte.
Aquesta veu que encara fa més yuyu, però almenys nosaltres ens fa més yuyu, i ets allà potser estan dient, no, dona-m'ho aquí un plat d'espagueti ara que tinc gana. Però clar, com que no ho entenem, vull dir...
No ho entenem, fa por.
Doncs fa més por, i ja et dic, igual està dient qualsevol tonteria. Escolta, quina hora arriba l'autobús? Clar, no ho sabem, no ho entenem, aquest idioma, en principi. Segur que hi ha algú que... Tu segur que la intimitat sí que el parles, però la gent en el seu dia a dia, tu perquè ets un home internacional, però en el seu dia a dia la gent, doncs, però el tailandès el té una mica... El tailandès el té per altres coses, això, el tailandès... És una altra
cosa. Ja m'has vist que bé que m'ha sortit el nom
ara,
del director.
No, sí, molt bé. A les 9 del matí, ara mateix, seguim amb més pel·lícules aquí al Supermatí de Ràdio Capital i ens anem ara en La Tormenta, a veure aquest cop si podem escoltar en castellà alguna cosa. Home, i tant.
És en anglès.
Sí, bueno, aquest en castellà.
I told myself the same thing. Rehab doesn't work.
Quina veu.
Excuse me, Darby.
Excuse me.
My mom is in the hospital. I have to leave.
Oi. Darby, you know the rules. You leave and you're back in jail.
Oh, quina veu. Quina veu més maca, sembla mica el 40. Escolta, en La Tormenta.
Sí,
això de què,
En La Tormenta.
Això aquí, aquesta veu tan sexy és d'un actor important o no? Perquè ara mateix...
No.
És un random, vale. No, pensava que era algú conegut.
Sí, sí. Tu que tens bona veu, vine cap
aquí.
I poses això.
Tenia bona veu.
Bé, doncs. Això és una pel·lícula que podem veure en aquest cas a Disney Plus, que s'estrena aquesta setmana. Ve de l'antiga Fox, s'estrena directament a la plataforma. I és la història d'una noia, ja ho hem sentit al trailer, no? Ai, la tinc la mare malalta, tinc que anar a l'hospital, però hi ha una tempesta de neu terrible, no? Aleshores es troba un senyor, un policia, que li diu, senyora, que la carretera no està en condicions, se'n torni. I ella diu, és que tinc la mare a l'hospital i tinc que anar, no? I ella tira endavant. I quan veu que no pot seguir més en la tormenta, s'atura en com diria, una zona de descans d'aquestes com de l'autopista.
Sí.
Que de fet és un centre de visitants, perquè allà deu haver-hi un parc natural o una història d'aquestes, i allà es troba 5 persones que també estan en la mateixa situació. Aleshores ella surt, no sé si fer el cigarro o fer un cafè, o surt a fora a prendre l'aire, i descobreix en un dels cotxes un nen segrestat.
Hòstia, caram.
Aleshores és un dels paios que estan allà, o paies que estan allà, és el que ha segrestat aquesta criatura.
Bueno,
a partir d'aquí, doncs, clar, ell haurem de... Bueno, és aquesta cosa de la sospita, a veure quin d'aquests és, i va jugant la pel·lícula amb el misteri i tal, no?
Ho estàs explicant amb una passió que sembla la pel·lícula fins i tot bona, vull dir que...
Sí, no sé què tal serà, perquè aquesta encara no l'hem vist, s'estrena divendres, vull dir...
Molt bé, home. I acabarem bé perquè acabarem amb El Padrino, 50è aniversari, 50 anys, ja, mare meva. Posarem el tràiler, tot i que tu, jo crec que tothom hi ha aquesta...
Sí.
Sap ben bé per on anem. Ja, amb la banda sonora.
Ens hem de posar a parlar així.
Sí. A veure com quin idioma, igual sa català i tot, eh? Compte,
A veure.
La banda sonora, de moment. I tant.
My father's no different than any other powerful man who's responsible for other people.
Yes. Bueno, El Padrino, què hem de dir del Padrino, que no s'ha dit ja, a veure.
Bueno, jo no us explicaré res de la pel·lícula, perquè el que has dit ja passada la novel·la de Mare Puig, etcètera, etcètera, no? Va estrenar-se l'any 1972, ara fan 40 anys que es va estrenar la pel·lícula.
50.
Ai, perdó, 50.
50, mare meva, que passen els anys.
Quin horror.
Són 50, ja.
Sí, 50 anys a l'estrena del Padrino l'any 72. Doncs bé, s'ha fet una restauració de la pel·lícula en 4K, Dolby Vision, i aquesta supervisió, a més, ha estat feta pel mateix director, Francis Ford Coppola, ha agafat 300 caixes de rotllo de pel·lícula.
Hòstia, quina feinada, tu.
Sí, i allà intentar buscar, a veure, el que fotograma, quina tenien les... La millor resolució, treure les taques, no?, tot el negatiu que estigui fent malbé, corregir el color, llavors digitalitzar-ho, etcètera, etcètera, per donar-li tot això. I, a més, l'àudio. L'àudio que era en mono, perquè estava rodat així, i s'ha restaurat també amb un àudio d'avui en dia, un 5.1, etcètera.
Bueno, doncs té mèrit això que el Francis Ford Coppola hagi dedicat a part del seu temps a fer això, però clar, és una pel·lícula que evidentment li ha marcat a la seva trajectòria i que es mereix això, Es mereix
això. Sí, també hem de dir que Coppola, que més enllà del Padrino, doncs...
Ui, què has de dir ara? Què has de dir de Coppola? Què estàs dient? Salvatge, què estàs dient? Què estàs dient, Salvatge?
Que fa molts anys que no fa res.
Perdona, Francis, tranquil, no, que estigueix aquí a Montràs. Tranquil, no li facis cas a aquest noi, és un flipat aquest d'Star Wars i aquestes coses, no li facis cas.
Exacte,
És un flipat, no li facis cas.
No, ara jo m'hi torno, perquè com que aquesta vegada s'ha ficat amb Marvel, Que portes fent els últims 20 anys.
Sí, sí. Ja pot, ja no, pot, no cal que faci res més perquè ja ho té tot fet, aquest home.
Sí, sí. No, no, clar, va fer el Padrí, va fer Apocalypse Now i a partir d'aquí doncs va dir, sí. Ara ja a la platja, tu, vinga.
No li facis cas. Francis, tu lo tuyo, tu lo tuyo.
Però va, Dràcula, va. Ves de Dràcula.
Sí, vaja.
Dràcula, va. Tranquil, Dràcula va ser l'última, que va fer així bona.
Bueno, però Dràcula...
I des del 92, Mira, celebrem 30 anys de l'última pel·lícula interessant de Coppola.
Sí.
Va, fins aquí, va.
Francis, tu tranquilo. Tu. Li parlo en castellà perquè saps que és l'idioma internacional que tothom ha d'entendre. Francis, tranquilo, no li hagas caso. Este chico no sabe lo que dice, dice. No li hagas caso. Bé, escolta, parlant de cinemes d'aquí del voltant, per exemple, a Palafrugell fan Belfast, que l'he vista, em va agradar bastant.
Molt xula, molt
maca, sí. A Torroella fan Muerte en el Nilo, que aquesta no l'he vista, però ja n'he vist moltes d'aquestes, de Muerte en el Nilo. I a Begú fan El Triunfo, que això no sé de què va, de Manuel Curcol, no sé, El Triunfo, ara mateix no la tinc controlada, aquesta. Et sona? Veig que tu tampoc, perquè estàs teclejant, dedueixo que tu
sí,
tampoc.
Sí, ja dic, vaig a mirar, dic, no em sona res.
No em sona de res, El Triunfo, però veig que...
S'estrena aquesta setmana, això és un drama de presons.
Home, és una estrena? A Begú estrenen una pel·lícula que s'acaba d'estrenar, però normalment van amb 6 anys de retard, vull dir, com què està passant aquí? Estic sorprès amb la gent de Begú, des d'aquí una forta abraçada al meu poble. Què ha passat aquesta setmana? Que ningú la volia, aquesta pel·lícula, però què està passant? Estic meravellat. O sigui, m'estàs dient que Begú estrena una pel·lícula que s'estrena el mateix...
T'ho estic dient.
Molt fort.
Sí.
Oh, i el Film Affinity veig que té un 6,9, té bona nota. Clar que només l'han votat a 61 persones, però segurament quan s'estreni baixarà, no? Però, escolta, francesa del 2020, veig...
Sí, arriba tard, també, arriba hem de dir, perquè va passar a Cannes el 2020 i no sé per què s'acaba estrenant dues més tard aquí, cosa estranya.
Drama carcelario, és el primer, molt aquestes etiquetes. Drama carcelario, doncs molt bé, escolta, gaudir d'aquest amb actors de la talla de Kat Merat, Marina Hens, Lauren Stoker, tu segurament els coneixes tots.
I tant, és una comèdia, per això. Vull dir,
és una comèdia,
drama...
comèdia, però drama carcelario també.
Sí, esclar, és que és curiós perquè drama carcelario no seria una pel·lícula de presons, però no un drama, perquè es tracta d'una comèdia carcelària.
Comèdia carcelària, doncs per què hi posen aquestes etiquetes? Per què estafen a la gent? No?
Total.
Perquè clar, tu deixes drama carcelario i potser dius, no hi anem, no? Però si posa comèdia carcelària, doncs tu mires diferent, perquè penses, hòstia... Passarem una bona estona, potser que faran brometes a la presó.
Clar,
a canvi, això...
Home, és que poca broma, va guanyar el Premi de Cinema Europeu l'any 2020 a la millor comèdia europea.
Ostres, molt bé, home. Doncs tots cap al cinema de Begú, a veure aquesta comèdia carcelària, no sé si serà com les del Saza Tornil, d'aquest tipus de l'Escopeta Nacional, aquests drames, aquestes comèdies tan mítiques, però, escolta, potser val la pena tota aquesta comèdia francesa, no? No sé.
Au, mira, podem provar.
Podem provar-ho, molt bé. Escolta, Ignasi, per acabar, tens alguna sèrie que, fora de guió ja, alguna sèrie que creguis que... Em costa trobar ara una sèrie, me les he acabat totes les sèries que estic seguint i estic ara una mica en blanc.
Doncs,
quina s'ha de
mirar
ara?
Jo, Pam i Tommy. Pam i Tommy és la sèrie
Tommy.
Que està...
Pam i Tommy, sí. On està això?
Això està a Disney Plus, però és d'anar a la part d'adults, la part d'estar. Perquè això està... És la història real...
De la Pamela,
ficcionada, exacte, de la
Pamela
cinta
Anderson. Tenia un pòster, de la Pamela Anderson a l'habitació, Sí.
Hòstia, la sèrie és molt boja.
És bona, és bona, sí, està bé.
Molt bona, molt bona. Jo m'he sorprès perquè vaig pensar, o sigui, allò que dius, això se m'ha xorrat, ja m'han explicat la cinta aquesta i tal. Però, nois, és una sèrie collonuda, truculenta també, perquè parlo una mica de la indústria del porno d'aquella època, dels principis d'internet, perquè, clar, això sorgeix quan troben aquesta cinta, no hi ha ningú que la vulgui distribuir, perquè, clar, és una cinta robada, etcètera, no? Aleshores, el paio va tenir la idea, escolta, hi ha una cosa nova, que és l'internet i tal...
L'internet, concepte l'internet, això m'agrada molt.
Sí. I, clar, hi ha un moment molt divertit que, clar, ni la Pamela Anderson ni el Tommy Lee saben què és internet, i aleshores no entenen, i van a una biblioteca allà amagats per veure què està passant amb aquesta cinta i hi ha una web que surten ells allà. I...
Ostres.
Sí.
Home, doncs me l'apunto.
Sí, la sèrie està molt bé. Té aquesta cosa que, clar, Pamela Anderson d'aquest tema amb els anys, o sigui, ella no en vol saber res.
Ja,
I ara s'ha fet una història d'aquesta... Bueno, una pel·lícula d'aquesta... Sí. Una sèrie d'aquesta història. I, clar, moralment això és una mica d'aquella manera. Però hem de dir que la sèrie cuida molt la personatge de Pamela Anderson i clarament la presenta com, com la víctima de tot això. No? De fet, no va ser un, res més que una víctima d'un escàndol que la va perjudicar en la seva carrera.
Doncs sí, Pamela Anderson, que entre d'altres sèries, entre altres pel·lícules, l'hem pogut veure també a aquella sèrie que passava càmera lenta, posem la banda sonora.
Sí, aquí, aquí. Surt, eh? Surt, eh?
Sí?
Sí, 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 sí.
Home.
Perquè surt els rodatges.
Sí.
I tu veus allà els, bueno, els directors dels capítols que diuen, això, aquest banyador, encara es veu massa.
Ostres.
I aleshores, la part de darrere del culet,
sí?
li van ficant el banyador per dintre del cul perquè vagi ensenyant una mica més les natges.
Ah, recordo, no? Recordo. Sí, sí,
ara
sí.
Teniu el plànol perfecte, no?
Sí, clar, sí.
Veus aquest punt de que la tractaven com una dona objecte?
Sí, aquella època.
Sí, i això, o sigui, aquesta sèrie és crítica amb el tracte que tenia ella com a dona objecte.
Bueno, molt bé, doncs escolteu. Pam i Tommy, la podeu veure a Disney Plus. I res, moltes gràcies, Ignasi, per aquesta secció.
Doncs ja està. Sí, quan la vegi, ja m'ho diràs si t'agrada.
T'ho diré, a veure què tal. Doncs res,
sense
vinga.
Sense nens, per això.
Ah, d'acord, bueno, els nens ja estan curats espats tots, eh? Jo crec, ara ja.
Bueno,
no ho sé, no, no sí, ho sé, sí, bueno, sí. potser no ho sé. No, si toca temes de poc, no, potser que no se'l mirin.
Exacte.
Ignasi, sí. Moltes gràcies, bona setmana.
Vinga, una abraçada.
Adéu, adéu. Passem una mica d'hora, es comenta. S'està comentant que ens estem passant una mica d'hora perquè falten 3 minuts per un quart de 10 del matí. Per tant, jo crec que, amics, hem d'anar acabant el supermatí perquè l'Àlex Mata em fa mala cara. Escolta, que he de començar a presentar cançons i no calleu aquí. Doncs va, acabem.
Supermatí a Ràdio Capital.
Acabem perquè... Ja diem, ens passem d'hora i, per tant, acabarem, com sempre, amb l'apunt meteorològic, l'apunt que ens portarà ara l'Albert a París. Sí, Albert, estàs per aquí o no? Espera't, no el tenim, l'Albert. Albert, sí, ja ens haurà marxat l'Albert a París. Ah, no, aquí el tenim, Albert.
El sol serà, sens dubte, el meteor protagonista amb un ambient fresc a primera hora, però amb un ambient suau i agradable al sol, amb una temperatura màxima al voltant dels 20 graus. El més destacat a mitjà termini serà el pas d'un front de cara a divendres que deixarà un cel més tapat i portarà entrada de tramuntana que durarà també dissabte. Això sí, pel cap de setmana sembla que el sol es torna a imposar i no s'espera pluja.
Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a en Dani Cortés, en Martí Seguer, també a l'Eugènia Güell, en Gerard Escats, l'Anna Salvador, la Mar Coll, la Maria Alzina, l'Àlex Cordón, en Sergi Villena i també a l'Albert Aparicio, així com tota la redacció de Ràdio Capital que fan possible, com cada dia, que aquest informatiu es pugui dur a terme. Soc en Marc Clapés. Recorda, aquest programa el pots recuperar d'aquí un moment a través de la nostra web, radiocapital.cat, on allà trobaràs també doncs, totes les notícies més destacades de les últimes hores. Això és el Supermatí. Demà a les 8, més i millor. Que vagi bé. Donem pas a l'Àlex Mata. Adéu!